notícies de RAC 1.
Escolta.
RAC 1. Tots som 1.
Fins aquí el Via Lliure d'aquest diumenge. Evidentment seguim amb tota la informació ara amb el RAC 1 migdia i a partir de les 6 de la tarda amb el programa especial de les eleccions. Que vagi molt bé. Dissabte que ve ens trobem des d'Eindhoven.
Bon dia, són les dues. En marxa les eleccions municipals més ajustades.
Animar a tothom realment a exercir el seu dret al vot.
Jo el que demano és una participació massiva.
A les eleccions municipals històricament la participació és baixa, però jo espero que en aquesta ocasió no sigui així.
La millor expectativa que avui podem tenir és que tots anem a votar. Avui és el dia en què heu d'expressar el vostre dret.
Són Ada Colau, Jaume Collboni, Xavier Trias i Ernest Maragall amb el missatge repetit fins a la sacietat en una jornada com la d'avui. Tots quatre candidats, però, insisteixen perquè són conscients que en aquestes eleccions el resultat final pot dependre d'uns pocs vots.
RAC 1 migdia. Amb Aurora Rodríguez i Quim Salvador.
La batalla per Barcelona és una de les més obertes, però és igualment incerta a Tarragona, Lleida i Girona i moltes altres ciutats del país. Per veure si aquest panorama ha allunyat o ha costat als ciutadans a les urnes, estem a l'espera de la primera dada de participació que s'ha de publicar en els propers minuts. Però avui també, a més de municipals, també hi ha eleccions autonòmiques. Se'n fan a una dotzena de territoris de l'Estat i alguns dels resultats, per exemple el del País Valencià, serà un bon termòmetre de cara a la cursa entre el PSOE i el PP per les eleccions espanyoles de finals d'any. Tot plegat ho estem seguint minut a minut a RAC1 en una programació especial que s'intensificarà a partir de les 6 amb l'especial Eleccions i Futbol amb Jordi Basté, Xavi Puig i Anna Ballonesta, que s'hi estaran fins que calgui, quan es coneguin tots els resultats. Abans, Quim Salvador, bon dia.
Bon dia.
L'Espanyol té un partit clau aquesta tarda a Mestalla.
És un duel directe per la permanència contra el València i si no el guanya pot baixar avui mateix matemàticament a segona divisió depenent d'altres resultats. Grajera és novetat a la convocatòria blanquiblava. El Girona apurarà a Montilivi contra el Betis les opcions d'anar a Europa i el Barça rebrà el Mallorca en una tarda de comiats de Sergio Busquets, de Jordi Alba i del Camp Nou abans de la remodelació. Tots els partits a les 7.
I l'últim titular pel temps, perquè si encara no heu anat a votar, potser ho haureu de fer amb paraigua en algunes comarques. Martí Oliveres, bon dia.
Bon dia, sí, perquè està plovent al Pirineu, al Prepirineu, i també alguns plogims han descarregat al sud, cap al Montsià i al Baix Ebre, poca cosa, en aquest cas, a les Terres de l'Ebre, però sí que els ruixats del nord de Catalunya, Pirineu, Prepirineu, poden avançar cap a la Catalunya central, esporàdicament al nord de Ponent. En tots els casos, localment poden ser forts i anar acompanyats de calamarsa. Per tant, precaució en els desplaçaments. Aquesta operació tornada del cap de setmana que coincideix amb les últimes hores de les eleccions i tot plegat amb un ambient agradable o fins i tot càlid, moltes màximes al voltant dels 25 graus.
Són les 2 i 3 minuts.
RAC 1 migdia.
Avui és dia d'eleccions. Ja fa 5 hores que estan oberts els col·legis electorals als 947 municipis del país que avui renovaran els ajuntaments i, de retruc, els consells comarcals i les diputacions. Estem pendents de saber la primera dada de participació que es difondrà aquesta hora. La batalla principal serà Barcelona, on l'escenari és molt obert i on els principals candidats ja han votat. Ada Colau ha estat de les primeres i ha votat poc després de les 10 del matí. Ha recordat la lluita per aconseguir el dret a vot per animar a la participació. Sílvia Solanes.
Colau ha arribat al centre cívic La Sedeta acompanyada de la seva família i després de saludar alguns dels apoderats dels comuns ha votat envoltada de càmeres i flaixos. L'alcaldable ha recordat de què van aquestes eleccions.
Crec que aquestes eleccions estan molt disputades. Serà la ciutadania la que tindrà la darrera paraula. Per això animar a tothom realment a exercir el seu dret al vot. I crec que en aquestes eleccions, sobretot Barcelona juga si seguir avançant o si retrocedir en les seves polítiques.
S'ha sumat també a la crida a la participació, però ho ha fet recordant la lluita de generacions anteriors per tenir democràcia. I ha afegit que avui passarà el dia amb la família fins que la nit es reuneixi amb l'equip per seguir el recompte electoral des de la sala La Paloma.
Encara ha anat a votar més d'hora Jaume Collboni, que ha estat el candidat més matiner a Barcelona. A 9:45 del matí ha votat a l'escola Grèvol de la ciutat fent una crida a la participació massiva. Barcelona, Sagiró.
En aquest escenari de previsible baixa participació i amb poc marge més admet per no enganxar-se els dits demanant el vot, Collboni ha reivindicat una afluència a les urnes per fer possible el canvi a Barcelona.
Nosaltres estem convençuts que a partir de demà s'ha d'obrir una nova etapa a la ciutat de Barcelona. El que vull escollim és un nou alcalde o el nou alcalde, i per tant jo el que demano és una participació massiva i que tothom pugui expressar democràticament la seva voluntat.
El candidat del PSC seguirà la nit electoral a la seu del partit al carrer Pallars de Barcelona, on confia viure una nit històrica pels socialistes que confirmi el pronòstic que ha repetit més durant la campanya. Una victòria que el permeti ser alcalde amb les mans lliures.
I Xavier Trias assegura que ell ja ha fet la feina i que ara espera que tothom surti a votar. El candidat de Junts ha votat a primera hora al mercat de Galbany de Barcelona. Adrià Santasusagna.
Trias ha anat per feina i acompanyat dels seus ha votat ben ràpid. Ell està tranquil, diu que s'ho ha passat molt bé durant aquesta campanya i que ara toca que siguin els ciutadans els que decideixin si volen un canvi o no a Barcelona.
I desitjo que molta gent vagi a votar i que marquem el destí d'aquesta ciutat de Barcelona. No? És a dir, durant tota aquesta campanya, durant tot aquest temps, hem estat advocant perquè la ciutat canviés, perquè hi hagués un canvi. Ara és el moment que la gent decidirà i decidiran què passa. Jo la feina ja l'he feta tota.
Xavier Trias passarà la nit electoral des de l'hotel Catalònia Rambles, a tocar de la plaça de Catalunya. Espera que sigui una bona nit per ell i confia que tornarà a ser alcalde.
I Ernest Maragall ha fet una crida a la participació i ha demanat que ningú es quedi avui a casa. El cap de llista d'Esquerra a Barcelona ha votat a mig matí a l'escola Pia del carrer Balmes, Laia Colomer.
Sí, Maragall ha arribat puntual a les 11 del matí al col·legi electoral. Ho ha fet acompanyat de part de la seva família, que també han votat a la mateixa escola. La sortida ha demanat als barcelonins que no es quedin a casa, que votin perquè, diu, la ciutat ho necessita.
La millor expectativa que avui podem tenir és que tots anem a votar. Avui és el dia en què heu d'expressar el vostre dret, la vostra decisió, la vostra determinació, el vostre compromís amb aquesta ciutat. I Barcelona mereix, però Barcelona necessita el vostre vot, eh? Sigui el que sigui. Però necessita el vostre vot, la vostra veu, la vostra condició de ciutadà actiu, de ciutadana activa, el vostre compromís amb la ciutat.
A la nit, Maragall seguirà el recompte a l'estació del Nord, també hi serà el pinyol del partit, entre ells el president de la Generalitat, Pere Aragonès, i el president d'Esquerra, Oriol Junqueras.
I també els candidats de la dreta constitucionalista a Barcelona han fet una última crida a la participació. Daniel Cirera, Anna Grau i Eva Parera consideren que és clau per garantir uns bons resultats, i en el cas de Ciutadans i Valents, la clau per entrar a l'Ajuntament, Marc Poyato.
El candidat del PP, Daniel Cirera, ha anat a votar amb el seu gos Polo i ha animat el seu electorat a no quedar-se a casa.
Hay muchísimas personas en Barcelona mayores de 65 años que viven solas, que algunas de ellas van a tener dificultades para salir de casa a votar.
Anna Grau, l'alcaldable de Ciutadans, és l'única candidata que ha votat a l'Ajuntament. Ho ha fet vestida amb americana i sabates de color taronja i es passarà el dia voltant pels col·legis per garantir que tot es fa com cal.
Me voy a empoderar en un rato y les voy a visitar porque tot l'esforç és poc perquè aquestes eleccions surtin bé.
I la candidata de Valents, Eva Parera, ha aprofitat per llançar un últim missatge contra els seus rivals.
Avui els barcelonins decidiran, doncs, si seguim condemnats amb lo mateix, si seguim condemnats a governs Colau, Collboni o a governs independentistes.
Valents i Ciutadans esperaran els resultats a les seves respectives seus i el PP passarà la nit electoral a l'hotel Avenida Palas, a la Gran Via.
I la CUP fa una crida a votar per frenar l'entrada de l'extrema dreta als ajuntaments. La candidata a Barcelona, Baixa Changue, ho ha dit quan ha anat a votar a l'escola Marta Mata, de Nou Barris.
És importantíssim fer front a la situació actual, doncs, a l'extrema dreta, als voltors, als poderosos que voten cada dia. Nosaltres només tenim l'oportunitat de fer-ho cada 4 anys i des d'aquí, és des d'on la CUP, l'alternativa, doncs, animem a tothom a no quedar-se a casa i exercir aquesta protecció col·lectiva que és l'exercici del vot.
Changue confia que aquesta nit els resultats reflecteixin, diu, la feina ben feta. Doncs a aquesta hora, quan passen 9 minuts de les dues, ja tenim la primera dada de participació d'aquestes eleccions municipals. A aquesta hora és del 34,24%. Això és un poc més d'un punt menys que a les eleccions del 2019, quan a aquesta hora ja es passava per més del 35% de participació. Per tant, unes xifres de persones que han anat a votar que es mantenen bastant ajustades, tot i que lleugerament per sota a les que teníem ara fa 4 anys. Com dèiem, una batalla a Barcelona molt ajustada. Les altres grans lluites d'aquest 28M són a les altres capitals de demarcació, Tarragona, Lleida i Girona. A Tarragona i a Lleida, els alcaldes d'Esquerra, que van aconseguir la plaça fa 4 anys, se la juguen davant dels rivals socialistes. I a Girona, la deu de l'alcaldessa de Junts, Marta Madrenas, presenta un panorama incert sobre qui la succeirà. Connectem amb Esteve Giral, Julen Andrés i Bàrbara Julvé.
A Tarragona, on també segueix la tendència de ballada de la participació, crida el vot dels dos principals candidats a la victòria final. Pau Ricomà, d'Esquerra, l'actual alcalde, i Rubén Viñuales, el candidat del PSC.
Que avui és el dia d'anar a votar, és un missatge per tothom, no? Avui és un dia que tothom, la seva opinió té el mateix valor.
Avui animo la gent a anar a votar, que voti a l'opció que consideri més idònia, més oportuna per als seus ideals, per als seus interessos, per la millora de la seva ciutat.
Una jornada electoral dins la normalitat a Tarragona, es preveu moció fins al final durant el recompte, on serà clau també el paper dels partits més petits a l'hora dels pactes.
A Lleida tot apunta que Miquel Pueyo per part d'Esquerra i Fèlix Larrosa del Partit Socialista seran les forces més votades. Tots dos candidats afirmen que són l'aposta pel canvi. En parla primer Pueyo i després Larrosa.
Nosaltres aspirem a mantenir oberta la porta del canvi honest que vam obrir l'any 2019. Per tant, amb la vista posada en la Lleida del 2030...
Nosaltres ens hem presentat a aquestes eleccions amb el missatge de que una altra Lleida és possible i que si es vol fer el canvi, que es vol passar pàgina aquests 4 anys, l'única opció és la del PSC, és la que jo represento.
L'any 2019 es repetia el mateix escenari on els republicans es van convertir en la força més votada per només 81 vots i van formar govern amb Junts, que va treure un regidor menys que Esquerra i PSC i Comuns. Una història que tot apunta que repetirà i que per governar s'haurà de pactar.
A Girona, els col·legis electorals han obert sense incidències. L'alcaldable de Junts, Gemma Geis, ha votat al barri de Montjuïc. El candidat de Guanyem, Lluc Salelles, ho ha fet a l'escola anexa, acompanyat per la família i membres del partit. Pel que fa a l'alcaldable socialista, Sílvia Pani, que ha dipositat el seu vot a l'escola del Pla. Animats, contents i convençuts que poden guanyar, tots han fet una crida a la participació.
Que hi hagi molta participació, que votar sempre ens fa somriure i, per tant, doncs, endavant, i que la gent doncs decideixi lliurement el futur de la ciutat de Girona.
Vagin a les urnes massivament, perquè és el dia que poden decidir el futur de la seva ciutat.
Anar a votar amb la seguretat que ho faran en favor i en bé de la ciutat de Girona.
Girona viu els comicis més oberts de la seva història. Tot dependrà de la participació, però els resultats podrien encaminar-se cap a un triple empat amb Junts, Guanyem i PSC. En alguns col·legis, la participació rondarà mateix el 20%. Més enllà de les quatre capitals, hi ha una forta pugna pam a pam en el territori, principalment entre els partits grans, per aconseguir pintar el mapa del seu color. Oriol Junqueras, Salvador Illa i Laura Borràs ja han anat a votar i ho han aprofitat per defensar la seva posició.
Estem convençuts que podem guanyar en vots, en regidors, en alcaldes, i aquesta és la nostra feina. Convençuts que cada victòria que obtenim és una victòria que posem al servei de la gent.
Jo desitjo que hi hagi un vot a favor de la política útil, de la bona política, perquè torni a millor Catalunya, perquè Catalunya donqui un pas més per posar-se en marxa, no?
Estem vivint un temps de retallada de drets. Encoratjo a tothom que estigui enfadat, que estigui desanimat, que justament tingui memòria i vagi a les urnes.
Fa 4 anys Esquerra es va endur la victòria com a primera força en vots i en regidors en el recompte global, mentre que el PSC va quedar segon en vots i Junts per Catalunya segona en regidors. Aquesta nit veurem com queda aquest mapa del 28M. Marc Martínez Amat.
Un dels focus d'atenció és tota l'àrea metropolitana de Barcelona, on predomina de manera contundent el color vermell del PSC, i Esquerra aspira a desgastar-lo en municipis com ara l'Hospitalet, amb Núria Marín, Cornellà, amb Antoni Balmont, Santa Coloma de Gramenet, amb Núria Parlon, en el duel amb Gabriel Rufián, a Sabadell també amb Marta Ferrés, o a Mataró amb David Bote. Altres partits aspiren a fer valer les seves taques en el mapa. El PP ho intentarà amb Xavier García Albiol a Badalona i amb Manuel Reyes a Castelldefels, i els comuns aspiren a mantenir el Prat de Llobregat i Montcada i Reixac. També veurem si a Terrassa l'independent Jordi Ballart manté l'alcaldia. Al conjunt del país hi ha un pols entre els dos grans partits independentistes. Esquerra aspira a conservar alcaldies que va conquerir el 2019 amb les victòries de Manresa, Vilanova i la Geltrú i Sitges, o amb tripartits i quatripartits que van desbancar Junts a Sant Cugat del Vallès Vallès, Figueres i Tàrrega. I Junts se la juga per conservar les places fortes de Reus, Vic i Vilafranca del Penedès, on els alcaldes no repeteixen. També es proposa mantenir feus com ara Igualada, Martorell, Tortosa, Olot i Valls. I la CUP, per la seva banda, aspira a revalidar el bastió de Berga.
La participació a Catalunya està per sota de la de fa 4 anys, no passa això al global de l'Estat, on la participació creix més d'un punt. El que també coneixem és, a aquesta hora, és la participació en eleccions autonòmiques. Fins a 12 comunitats també celebren aquestes eleccions avui, a la de Madrid. Aquest increment és del 2,5%. Madrid, Jordi Armenteres.
Sí, d'aquí uns minuts es farà oficial la participació a les municipals de les dues del migdia, ja comunicades al 87% de meses, i aquest increment és de l'1,32%. Queda situat al global de l'Estat al 36,42. Però on es dispara més aquesta participació? Atenció, perquè el País Valencià ja supera el 43%, i altres comunitats, com és el cas de Madrid, Castella-La Manxa, Cantàbria i l'Aragó, que queden per sobre del 40%. A més, en aquestes comunitats, en aquestes autonomies, també hi ha eleccions autonòmiques. El que tenim són dades del cas de Madrid, perquè a banda de les eleccions municipals de les dues del migdia es comunicava a la una la participació. Participació que en el cas de Madrid es dispara un 2,57% respecte al 2019. Les eleccions de fa dos anys es van fer entre setmana, però si fem la comparativa amb quatre anys enrere, com les eleccions també eren un diumenge, aquesta participació es dispara un 4,58%.
A tot l'Estat, aquesta jornada electoral marca l'inici de la cursa per unes altres eleccions, les generals, que s'han de fer a finals d'any. El PSOE aspira a revalidar una victòria amb vots que rellanci Pedro Sánchez per mantenir-se a la Moncloa en una batalla entre dretes i esquerres que es preveu dura i crispada durant els propers mesos. Precisament després de passar pel col·legi electoral, el president espanyol ha fet una crida a votar i no fer cas del soroll. Madrid, Roger Perciba.
Sí, Sánchez fa referència al soroll i als insults perquè quan ha arribat al col·legi electoral del districte de Moncloa hi ha hagut qui l'ha escridassat, tot i que de seguida un centenar d'apoderats del partit l'han aplaudit.
Es muy importante que vayamos a votar y que lo hagamos además en positivo, olvidando esta intolerancia, este ruido, esta descalificación, esta crispación que tratan de instalar una minoría.
La líder de Podem i ministra Ione Belarra, que ha votat per correu, ha acompanyat el candidat del seu partit a l'alcaldia de la ciutat per dir que avui és el dia per combatre els poderosos.
Hoy la gente, cada uno de vosotros y vosotras, tiene el mismo poder que Florentino Pérez, que Juan Roig, que Ana Patricia Botín. Os pido que lo uséis, que lo uséis para garantizar derechos.
Qui també ha votat per correu és la ministra Yolanda Díaz, que és de viatge a Portugal i sense aclarir si ho ha fet per Podem o per Más Madrid.
El PP, mentrestant, ho fia tot a Madrid per mantenir l'Ajuntament i la comunitat. Tot i això, Alberto Núñez Feijóo mira de reull altres territoris de l'Estat per recuperar alguns governs clau. Madrid, Arnau Mañé, bon dia.
Sí, bon dia. Feijóo no amaga que avui és el primer plat per arribar a la Moncloa a finals d'any. El líder del PP ha votat a Madrid, acompanyat de l'alcalde José Luis Martínez Almeida, i deixen clar que, tot i les irregularitats en el vot per correu dels últims dies, confien en el sistema electoral.
Que estén garantizando la transparencia de esta jornada electoral y la transparencia del resultado electoral. Tenemos un sistema electoral y un sistema democrático muy fuerte en España.
Isabel Díaz Ayuso ha votat pel seu compte, assegurant que, tot i la pluja, confia en l'alta participació.
Yo estoy convencida de que así será, porque es cierto que a los madrileños, para que nos dejemos en casa, no sé qué tiene que ocurrir, porque creo que ni siquiera en Filomena la gente quedaba en su casa un minuto.
Ayuso aspira a la majoria absoluta per no dependre de Vox.
I com dèiem, a més de municipals, aquestes eleccions també són autonòmiques. A Madrid, controlat per Ayuso, la tensió es desplaça a altres territoris. És el cas del País Valencià, on el PSOE encara espera poder repetir per tercera vegada el pacte del Botànic amb Compromís i Podem. En canvi, el PP torna a tenir opcions de recuperar un dels seus feus històrics i potser la participació el pot ajudar. A aquesta hora, la dada de participació al País Valencià és d'un 43,25%, un augment que es dispara un 5%. Enviat especial de RAC1 a València, Marc Segués.
Matí d'eleccions, però també de ruixats a bona part de València i al País Valencià. Tots els candidats han demanat una participació històrica, tot i la pluja. Saben que la victòria es decidirà per un estret marge i no volen perdre ni un sol vot. Recuperar el poder a la Generalitat Valenciana és la gran esperança del PP. És un feu històric del partit i una victòria els permetria treure múscul de cara a les eleccions generals de final d'any. Les enquestes donen una victòria clara als populars de Carlos Mazón. El gran dubte és si tindran suficients diputats per arribar a la majoria absoluta amb el suport de de Vox. Les esquerres confien en revalidar una aliança que mantenen des del 2015 capitanejada per Ximo Puig. Per fer-ho necessitaran un bon resultat del Partit Socialista i de Compromís i alhora que Podem tingui més d'un 5% dels vots per aconseguir representació.
I una situació similar és la de les Balears, on els sondejos preveuen les eleccions més disputades de la història. La coalició entre els socialistes del PSIP, Unides Podem i Més per Mallorca opta a la reelecció, però la suma de PP i Vox també podria formar govern. Ens ho explica des de Mallorca el corresponsal de RAC1, Joan Ferrés.
El pacte d'esquerres liderat per la socialista Francina Armengol juga a fer història, reeditant un tercer mandat i la dreta recuperar la seva hegemonia que va ostentar fins l'any 2015. Una baixa de participació podria desencadenar un empat tècnic que podria dependre d'un diputat per decidir el govern. Mentrestant, el matí ha arrencat sense incidències a les 1.247 meses electorals constituïdes i es preveu una jornada que no es decidirà fins al darrer minut del recompte. L'única certesa és que aquí també Ciutadans partirà una forta davallada i es podria quedar sense cap dels 5 diputats que tenia en aquesta legislatura.
RAC1 fa avui un dels desplegaments informatius i esportius més grans dels últims anys per cobrir les eleccions municipals i també la penúltima jornada de Lliga. Hem començat a les 8 del matí al Via Lliure i serem fins que se sàpiguen els resultats. El programa especial començarà a les 6 de la tarda. Serà un especial futbol i eleccions amb Jordi Basté, Xavi Puig i Anna Ballonesta. Un programa que tindrà una trentena llarga de punts de connexió i pel qual RAC1 mobilitza prop d'una cinquantena de professionals entre periodistes d'informatius i d'esports, productors i tècnics. Tindrem periodistes desplaçats a les seus dels 9 partits polítics a Barcelona, a les altres 3 capitals i a les 8 i a 8 de les ciutats clau del país. A més, València, que és una comunitat, com dèiem ara, clau de cara a la cursa electoral de les eleccions generals de finals d'any. I amb els 6, i també amb les 6 seus dels principals partits polítics espanyols a Madrid. I afegirem també les transmissions dels partits de Lliga dels equips catalans que jugaran a partir de les 7 de la tarda al València Espanyol, amb la permanència dels blanquiblaus en joc, el Girona Betis, decisiu per les aspiracions gironines d'anar a Europa, i el Barça-Mallorca, que serà l'últim partit al Camp Nou abans de l'ampliació de l'estadi. En aquest programa també estarem pendents de l'últim concert de Coldplay a Barcelona i de les eleccions presidencials a Turquia. Ara és un quart i mig de tres.
RAC 1 migdia.
Eleccions a Turquia que fan la segona volta de les presidencials. Ja fa més de 5 hores que han obert els col·legis electorals, però per ara no hi ha dades de participació. Es preveu, això sí, que en aquesta ocasió hi hagi menys gent que vagi a votar. El president actual, Recep Tayyip Erdogan, és el preferit de les enquestes, que el situen per davant del cap de l'oposició, Kemal Kılıçdaroğlu. Corresponsal de RAC1 a Istanbul, Anna Montraveta, bon dia.
Bon dia. Els col·legis electorals estan més buits que el primer torn, tant en els barris pròxims a l'Erdogan com els barris de l'oposició. Que així en Paixàs, les d'Istanbul, on Erdogan va néixer i créixer. Una majoria dels habitants voten l'AKP, el seu partit. Jalal Yilmaz treballa a la mesquita del barri i el coneix des de petit. Aquí els veïns són fidels a Erdogan perquè és l'únic a qui veuen capaç de liderar Turquia.
Ell és el fill i el nen d'aquesta nació, el fill i el nen real. Ell estima aquest país, aquesta nació, i ha demostrat que és l'únic líder del món que sap el que fa.
En els barris bastions de l'oposició no hi ha la mateixa il·lusió que fa 2 setmanes. La sensació és de frustració. Pels voltants de l'oposició, les eleccions es divideixen entre el règim autocràtic d'Erdogan i el retorn a un règim democràtic, explica la Goksu, que forma part d'una de les meses electorals.
Vull viure en un país modern, just i democràtic. Per això voto el Kemal Kılıçdaroğlu.
Encara falten 3 hores perquè els col·legis tanquin i els resultats es començaran a publicar a partir de 5:45.
I encara en crònica internacional, aquesta matinada els republicans i els demòcrates dels Estats Units han arribat a un principi d'acord per evitar la suspensió de pagaments del govern. Les negociacions les van tancar el president americà, Joe Biden, i el de la Cambra de Representants, el republicà Kevin McCarthy. La data límit per arribar a aquest pacte era el 5 de juny. A partir d'aquell dia, segons la Secretaria del Tresor, el país no hagués tingut prou liquiditat per fer front als seus deutes. Una situació que, de retruc, podria haver provocat un desastre econòmic i financer a escala mundial. Adrià García.
Abans de ser oficial, s'haurà de votar aquesta pròxima setmana a la Cambra de Representants i al Senat. Biden i McCarthy han pactat pujar el sostre del deute del govern nord-americà durant 2 anys, tal com demanaven els demòcrates, i retallar el pressupost de departaments com Sanitat, Educació i Treball, com volien els republicans. Les ales més radicals dels dos partits ja han dit que estan en contra de les concessions que han fet cada un. Després de tancar les negociacions, McCarthy ha comparegut per celebrar-ho.
Després de setmanes de negociacions hem arribat a un principi d'acord.
Encara tenim feina a fer, però és un acord a l'alçada del poble nord-americà. Inclou reduccions històriques en la despesa, reformes per treure gent de la pobresa i fer-la entrar al món laboral i limitar el control del govern.
Biden també s'ha mostrat satisfet per aquest preacord en una piulada a Twitter. El president nord-americà assegura que l'esforç dels dos partits ha salvat el país de la catàstrofe.
RAC 1 migdia.
I avui Coldplay tanca el seu pas per Barcelona amb el quart i últim concert a l'Estadi Olímpic. La banda britànica farà ple les quatre nits i els hauran vist en directe unes 240.000 persones. Tot i això, no tothom ha pogut gaudir de les actuacions dels londinencs a Barcelona. L'altra cara de la moneda han estat les reiterades estafes que s'han comès amb la venda d'entrades. De moment, els Mossos han rebut unes 250 reclamacions de persones que n'havien comprat per vies no oficials. Un exemple és el cas d'en Joan Tomàs, que ho l'ha explicat al Via Lliure de RAC1, Adrià de les Heres.
Diu que va comprar les entrades a un desconegut en un portal de reventa. Dies abans del concert, l'estafador va contactar amb ell per advertir-lo que no podria entrar a l'estadi.
Jo rebo un missatge de veu d'aquest mateix senyor dient-me que ell ha estat víctima d'una estafa i que les entrades que ell m'havia facilitat doncs semblava ser que no eren del certes, que ho lamentava moltíssim, que per cert és un missatge comú que d'un grup d'afectats que estem connectats via WhatsApp.
La mateixa persona va enganyar amb aquest procediment a més de 90 víctimes. Mossos ja ha detingut 4 estafadors per vendre passis i polseres falses i fan una crida que la gent afectada ho denunciï.
I l'escriptor i dramaturg Antonio Gala ha mort avui als 92 anys a Còrdoba, on vivia.
Salir de esta especie de laberinto en que nos ha metido, una vida que no es la nuestra y que no es la mandada.
És la veu de l'autor de novel·les com El manuscrito carmesí o La passió turca. Feia anys que estava allunyat de la vida pública per culpa d'un càncer. Al llarg de la seva trajectòria, Gala va rebre diversos reconeixements importants, com el Premi Planeta, va ser l'any 1990, o el Premi Nacional de Teatre Calderón de la Barca el 1963, Pau García.
Les seves novel·les destacaven per tenir un transfons històric i reflexiu. Més enllà de la literatura, Gala també destaca pels seus textos teatrals. En va escriure una trentena, les més conegudes, Anillos para un drama, Por qué corres, Ulises i Samarcanda. A més, Gala va posar la banya també al món de la poesia, va escriure diversos reculls i va col·laborar com a articulista a El País i El Mundo, entre d'altres mitjans coneguts arreu. El 2019 va publicar Desde el sur te lo digo, el que va ser el seu darrer llibre de poemes.
3 minuts i arribem a 2:15. De seguida tornem.
Wagner torna al Liceu amb Parsifal, un festival escènic de 6 úniques funcions amb les millors veus wagnerianes, dirigit pel mestre Josep Pons. Entrades ja a la venda a liceu.cat.
El minut a minut de RAC1.
Més fàcil.
Tot el que passa a RAC1 dins i fora de la ràdio.
Actualitzada.
Tot allò que t'expliquem a RAC1.
Renovada.
RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1.
Escolta.
RAC1 migdia. Amb Aurora Rodríguez i Quim Salvador.
I en aquesta jornada els resultats polítics es barregen amb els esportius i aquesta tarda amb el gruix de la penúltima jornada de Lliga amb un partit clau, el de l'Espanyol a Mestalla.
Duel directe per la permanència contra el València i si no el guanya l'Espanyol podria baixar avui matemàticament a segona divisió depenent d'altres resultats. Grajera és novetat a la convocatòria blanquiblava. El Girona apurarà Montilivi contra el Betis. Les opcions d'anar a Europa i el Barça rebrà el Mallorca al comiat del Camp Nou i també de Sergio Busquets i Jordi Alba. Tots els partits a les 7. De seguida anirem cap a València per saber quina és l'última hora de l'Espanyol abans d'aquest partit importantíssim a Mestalla, però arrencarem amb esport en directe perquè, Jaume Molló, bon dia.
Hola, bon dia, Quim.
Tenim ara mateix a punt d'acabar un partit de semifinals de l'Hockey Lliga Femenina d'Hockey Patins.
Sí, ho fa ara la tanda de penals i amb males notícies pel Vilassana. L'equip català que estava jugant ha perdut a la tanda de penals contra el Gijón. Per un global de 3-2, les asturianes passen a la final, el Vilassana eliminat. El rival serà català, això sí, a la final sortirà del Palau, l'eliminatòria Palau Manlleu, a jugar aquesta tarda el tercer partit a Palau Solità i Plegamans amb l'eliminatòria Igualada.
I també tenim avui en joc la primera jornada del quadre gran de Roland Garros.
Exacte, amb partits en joc en el quadre masculí, David Goffin i el polonès Hurkacz estan al cinquè set, igual que el rus Kachanov, que està jugant contra el francès Lestien. També està jugant el valencià Pedro Martínez contra el neerlandès Griekspoor, el cinquè set, 3 jocs a 2 en aquest cinquè parcial per Martínez, i està debutant un dels grans favorits, el grec Stefanos Tsitsipas contra el txec Vesely. De moment, 2-16-0 per Tsitsipas i 2 jocs iguals en el tercer set. Més tard jugaran també un jugador espanyol, Roberto Carballés, i dels favorits Rublev, el rus, el setè cap de sèrie contra el jugador serbi Jere. I en dones ha quedat eliminada la valenciana Parrizas. Ha passat una de les favorites, Arina Sabalenka, la bielorussa, que ha eliminat la ucraïnesa Kostyuk. Per cert, no s'han saludat al final del partit, arran del conflicte bèl·lic que hi ha entre Rússia i Ucraïna. I a la tarda jugarà una altra de les favorites, la grega Maria Sakkari.
Gràcies, Jaume.
Fins ara.
Dos quarts de tres aquesta tarda a les 7 amb 9 partits en horari unificat, penúltima jornada de primera divisió, que seguirem en directe en aquest superesports especial de política i de futbol, amb el seguiment també de la jornada electoral. El partit més transcendent, si ens mirem els equips de casa, és el de l'Espanyol, que com dèiem es jugarà gran part de les seves opcions de permanència a Mestalla contra el València. Última hora des de la capital valenciana. Joan Camí, bon dia.
Hola, Quim, bon dia. Sí, els blanquiblaus estan obligats a guanyar per mantenir les opcions de permanència. En cas de no fer-ho, i depenent d'altres resultats, podrien perdre la categoria matemàticament aquesta mateixa nit. Luis García ha convocat a 24 jugadors. La principal novetat és Grajera, que ja ha superat la lesió i torna a una llista després de 6 partits. Dani Gómez i Rubén Sánchez, per decisió tècnica, segueixen fora. Luca Coleoxo, extrem del filial, completa la convocatòria. Luis García, en sala de premsa, va destacar la fortalesa mental del seu equip.
Nos veo muy fuertes, como han demostrado estas últimas semanas. Es, como os he dicho alguna vez, es un equipo que se ha hecho a base de muchos golpes, de golpes psicológicos, que hablábamos de que cuando el rival te tocaba en lo emocional, recibías un gol, pues era duro, pero creo que el otro día, tanto en Vallecas como el otro día aquí en casa, demostró una vez más una fortaleza mental tremenda cuando parecía que estaba todo perdido.
Pel tècnic blanquiblau, rendir-se no és una opció.
Lo que no hay derecho es a bajar los brazos, a abandonarse, porque eso no te lleva a nada, solo te lleva a no conseguir los objetivos. Y este equipo ha sido un ejemplo de lo que significa, pues, el ADN de los pericos, de no rendirse nunca, de seguir adelante, de intentarlo hasta el último momento. Y eso es un poco clave, ya no para el partido de mañana, sino para el resto de partidos. Creo que es la idea.
El repte és molt exigent, guanyar els dos partits que queden i esperar altres resultats, però Luis García considera que els seus jugadors estan bojos i que ho poden aconseguir.
Bueno, no lo sé porque no conozco a las demás. Lo que sí sé es que estos de aquí dentro están muy locos, y cuando uno está loco puede pasar cualquier cosa. El otro día lo vimos, con 0-3 nadie daba un duro por nosotros de que consiguiéramos sacar el partido o sacar algo positivo. Los jugadores creen, la afición cree, conseguimos un 3-3 y estuvimos a punto de conseguir un 4-3. Con lo cual eso es una clara evidencia de que el equipo cree en la salvación y que estamos preparados psicológicamente. Obvio el cómo están los demás.
Hi haurà més de 1.000 aficionats blanquiblaus desplaçats a Mestalla. Gil Manzano serà l'encarregat de dirigir el partit amb Del Cerro Grande al Bar.
El València té la baixa de Marcos André lesionat i el tècnic Rubén Baraja recupera Comerti Musa després de complir sanció. Baraja no podrà comptar, ni Baraja ni tot el seu equip, no podran comptar amb el suport de la grada Kempes, la més sorollosa de Mestalla, que estarà tancada per sanció. I esperem que no sigui el cas, però l'Espanyol pot ser avui matemàticament equip de segona divisió, sí, perd a Mestalla i el Cádiz, que jugarà a casa contra el Celta, i el Getafe, que també jugarà a casa contra Osasuna, puntuen en els seus partits, i en cas d'empat l'Espanyol baixaria si Cádiz i Getafe guanyen, si l'Almeria, que també jugarà a casa contra el Valladolid, i el Getafe guanyen, si Almeria i Cádiz guanyen i Getafe empata, i també si Almeria i Valladolid empaten el seu partit i Getafe i Cádiz puntuen tots dos, guanyant un dels dos al seu partit. També jugarà aquesta tarda un objectiu important al Girona, això sí, ben diferent. Guanyant el Betis, els gironins mantindrien viu el somni d'anar a Europa la temporada vinent, perquè opten a la setena posició que dona accés a Conference League. Ho explicarà en directe des de Montilivi en Miquel Agut. Bon dia, Miquel.
Exacte, bon dia, Quim. Seria aquest diumenge una bona oportunitat per superar el rècord d'aficionats en un partit del Girona a Montilivi aquesta temporada. De moment, 13.408 contra el Barça el 29 de gener. Aviam si avui, amb el que hi ha en joc, que segons Michel, ara l'escoltarem, és una semifinal per aspirar a una final per classificar-se per Europa a l'última jornada de Lliga, l'afició se'n va a l'estadi i homenatge als jugadors després d'una gran temporada, s'acabi com s'acabi el partit d'avui i el de última jornada. De fet, hi ha previst un final de festa amb parlaments de la plantilla, actuació dels tiets i també focs d'artifici. Esportivament, el partit d'avui planteja un problema gros al mig del camp. L'únic jugador al 100% és Oriol Romeu. Va jugant amb comptagotes en les últimes jornades i Angel, i avui reapareixeran després de lesió Aleix i Borja. Per tant, Michel haurà de fer equilibris per omplir aquesta zona del camp, a la qual Ivan Martín i Artero seran baixa després de les lesions que es van fer al camp del Celta. També en el capítol d'absents Santi Bueno, Ibrahima, Joel Roca, Riquelme i Toni Villa. El Girona té 49 punts, un menys que l'Atlètic Club i Osasuna. El gol a baraix amb els biscaïns és favorable al Girona i contra l'Osasuna hi hem de jugar a l'última jornada. Per això, Michel, recuperant el que dèiem al principi, parlava ahir de semifinal, avui a Montilivi.
Hem de guanyar 6 punts, si no, tan difícil. Tenint un partit, un rival directe, que pot ser una final en Pamplona, i he dit al jugador que penso que demà és una semifinal.
El Betis, per la seva banda, tindrà la baixa de Petzela i el dubte de William Carballo. El partit a l'estadi del Girona a Montilivi a partir de les 7 amb arbitratge del castellano Manxec Díaz de Mera Escuderos i amb el gallec Muñiz Ruiz al VAR.
Montilivi que s'omplirà i també el Camp Nou, amb el Barça ja amb els deures fets perquè és campió de Lliga, encara en una tarda que estarà plena d'emocions amb aquest partit contra el Mallorca, que serà l'últim a l'estadi abans de la reforma que portarà l'equip a Montjuïc, i l'últim també amb la samarreta blau i grana de Sergio Busquets i Jordi Alba davant l'afició. Marta Ramon, bon dia.
Bon dia, Quim. Sense res en joc, el vestidor del Barça encara el partit d'aquesta tarda amb les emocions a flor de pell pel comiat del Camp Nou i amb dos noms prominents a l'11 qui buscaran totes les mirades, Busquets i Jordi Alba. L'un amb 32 títols a l'esquena i havent revolucionat la posició de pivot defensiu al món del futbol, l'altre amb 18 títols i havent dominat el lateral esquerre com cap altre a la història del Barça. És l'hora dels adeus i l'equip vol brindar l'afició i els capitans que marxen un bon regust de boca que els faci sentir orgullosos. En definitiva, enterrar com una anècdota les dues darreres derrotes a la Lliga i retrobar-se amb les bones sensacions perdudes. Ho resumeix així Xavi.
Què millor, doncs, que primer despedir el Camp Nou. Molts anys d'història, d'emocions, de passió, de partidassos. Demà serà un dia molt emotiu i se li suma també al comiat de Sergio Busquets i Jordi Alba, doncs, motivació extra per nosaltres per fer un gran partit, mostrar la nostra millor imatge, per guanyar el partit, perquè la gent vingui a l'estadi i tinguem un comiat excel·lent i s'ho passi bé.
Un Xavi que amb multitud de records a l'estadi en té un gravat a foc.
Em quedo amb com vaig marxar del Camp Nou, no? El debut també és important, totes les vivències, els títols, però sobretot al final nosaltres, a part de ser professionals, som persones humanes, no? I el més important és l'estima de la gent. Al final, marxar del Camp Nou amb un comiat com vaig tenir jo guanyant el triplet, em quedo amb aquell dia, no? De la sensació d'haver fet bé la feina i de l'estima de la gent. Potser em quedo amb això.
Per aquesta jornada tan especial, el Barça recupera Koundé després d'haver assegurat tant Xavi com el jugador que no hi ha hagut cap problema a l'hora d'abordar el seu futur i que té la intenció de quedar-se. Però continuen a la infermeria arrossegant molèsties tant Pedri com Araujo. Ens imaginem un 11 amb Ter Stegen a la porteria amb el rècord de Liaño a tocar, Sergi Roberto, Koundé, Christensen i Alba a la defensa, Busquets de pivot amb Kessié i Bellong d'interiors i al davant Dembélé, Lewandowski i Gavi. El Mallorca, ja salvat i amb opcions a entrar a la Conference League, arriba a la cita amb moltes baixes, per tant, sortirà amb un 11 poc habitual i, a més, amb la titularitat confirmada del porter suplent Dominic Graif.
Una tarda en què serà tan important o més l'embolcall d'aquest Barça-Mallorca que els 90 minuts de futbol. Laia Coll, bon dia.
Bon dia. Les portes de l'estadi obriran excepcionalment dues hores abans, a les 5 de la tarda, i s'espera un ple absolut per viure l'últim partit al Camp Nou després de 66 anys. Tots els actes es faran un cop acabi el partit al Barça-Mallorca. Primer serà el moment de Sergio Busquets i Jordi Alba, que s'acomiadaran de la seva afició després de 15 i 11 temporades al primer equip respectivament. Rebran el passadís dels seus companys, faran parlaments i una volta d'honor, i després començaran els actes pròpiament del comiat del Camp Nou, el que es preveu tornar-hi al novembre del 2024. Primer de tot es llegirà el poema de Josep Maria de Sagarra, que es va llegir el dia de la inauguració, el 24 de setembre de 1957. Es desplegaran samarretes gegants representatives de cada una de les dècades, es ballarà una sardana amb la interpretació del cant del Barça i hi haurà un relleu amb objectes simbòlics amb socis de diferents edats. Finalment, Bet interpretarà el Fins aviat Camp Nou, que és una versió del cant dels adeus escrita per l'ocasió per la Trinca. També hi haurà altres accions molt especials com la salutació enregistrada de l'històric speaker Manel Vic o la lectura de l'alineació del primer partit. Tot plegat s'espera que sigui una tarda nit molt especial i molt emotiva a l'estadi. Des del club es fa una crida perquè tots els aficionats vagin al camp amb samarretes i bufandes del Barça, i també, degut a l'alta assistència, que s'hi vagi amb antelació i es prioritzi l'ús del transport públic. A l'esplanada de l'estadi hi haurà activitats des de les 5 de la tarda i també una representació dels millors trofeus guanyats al llarg d'aquests 66 anys.
La resta de la jornada, recordeu, tots els partits a les 7, Getafe o Osasuna, Atlètic de Bilbao, Elx, Atlètic de Madrid, Reial Societat, Cádiz, Celta, Rayo Villarreal i Almeria, Valladolid. L'únic que es va jugar ahir va ser el Sevilla 1, Reial Madrid 2, victòria blanca que reforça la segona posició de l'equip d'Ancelotti i amb protagonisme de Rodrigo Goes, autor dels dos gols madridistes, dos molt bons gols en absència del gran protagonista extraesportiu dels últims dies, Vinícius, que no va jugar per unes molèsties que té. Ahir també es va acabar la Lliga de Segona Divisió amb els ascensos de Granada i Les Palmes, que tornaran la temporada vinent a la màxima categoria. El Granada va guanyar 2-0 al Leganés. El Les Palmes, que entrena el català Xavier García Pimienta, va certificar l'ascens amb un empat a 0 a casa contra l'Alavés. Llevant, Alavés, Eibar i Albacete, que jugaran el playoff d'ascens, i qui també jugarà el playoff d'ascens, en aquest cas a la segona divisió, és el Barça Atlètic, després de guanyar ahir el Logroñés per 1-0 amb gol d'Aleix Garrido. El rival dels blaugrana a la semifinal serà el filial madridista, el Castilla de Raúl González. I també es va jugar ahir la final de la Copa de la Reina, que va guanyar l'Atlètic de Madrid al Reial a la tanda de penals, després que partit i pròrroga s'acabessin amb empat a 2 amb una remuntada èpica de les matalasseres, que perdien 2-0 al minut 87 i que amb els gols al 88 i el 96 van forçar la pròrroga i després als penals, deixant el femení blanc sense el que hauria estat el seu primer títol i davant la cara de circumstàncies de Florentino Pérez a la llotja de Butarque. En futbol internacional, Messi suma un altre títol i sorpresa a Alemanya perquè el Bayern és campió després d'una ensopegada estrepitosa del Dortmund a casa. Oriol Jové, bon dia.
Sí, bon dia. El cap de setmana ens ha deixat dos campions a les grans lligues europees. A França, el PSG, que en va fer prou amb l'empat a un al camp de l'Estrasburg, amb un gol de Messi que ja ha igualat Dani Alves com a futbolista amb més títols guanyats, 43, i amb un ensurt que ens ha deixat el matí d'avui. El porter de l'equip parisenc, que és el Sevilla, Sergio Rico, va tornar cap a casa després del partit i ara mateix està ingressat en estat greu en un hospital de la capital andalusa després d'haver caigut d'un cavall aquest matí a la romeria del poble del Rocío a Huelva. Mentrestant, a Alemanya, el Borussia Dortmund ho tenia tot de cara per ser campió, jugava a casa contra el Mainz i amb una victòria en feia prou, però va empatar a 2 i el Bayern va acabar guanyant el temps afegit al camp del Colònia amb gol de Musiala a l'últim minut.
El xut, gol! El gol que va empaltre la Lliga! Com ho celebra el Bayern!
Així ho vivim al Superesports, el desenllaç de la Bundesliga, que per 11a temporada consecutiva se'n va parar a les vitrines del Bayern. Per cert, una hora més tard, mentre els aficionats celebraven el títol, el club bavarès va anunciar la destitució del president, l'exporter Oliver Kahn, i també del director esportiu Hasan Salihamidžić. A més, també hi va haver campió a Portugal, el Benfica, que va tornar a aixecar el títol després de 4 anys amb la golejada contra el Santa Clara de Luz per 3 a 3-0 i aquesta tarda s'acaba la Premier anglesa amb l'última jornada en horari unificat a 5:45 amb el descens en joc entre l'Everton, que té 33 punts, i el Leeds i el Leicester, que en tenen 31. Han sortit els dos acompanyats del Southampton, que ja ha baixat en el descens a la Championship. D'aquests tres equips sortiran els altres dos que baixaran. Mentrestant, a Itàlia, tot i que la Lliga ja està decidida pel Nàpols, avui es podria tancar la zona Champions, perquè ja estan classificats l'Inter i la Lazio a banda del Nàpols, i avui ho podria aconseguir també el Milan, que visita la Juventus. Si la Juve guanyés, encara tindria opcions de ser quart en l'última jornada, després de la sanció de 10 punts pel cas de les plusvàlues.
Mig minut i seran 3:45. Obrim el bloc poliesportiu amb handbol i amb la cita històrica que té el Freiking Granollers aquesta tarda a les 6, la final de la Lliga Europea, la Copa IAEFA de tota la vida, contra el Füchse de Berlín, després d'eliminar ahir el Göppingen per 31-29 amb 9 gols de Jan Gurri i 6 d'Antonio García. A Flensburg, seu d'aquesta Final Four, i tenim l'Albert Ferran amb protagonista. Bon dia, Albert.
Hola, bon dia, Quim. Doncs sí, els jugadors acaben de dinar, ara pugen cap a les seves habitacions per descansar una estona i sóc al costat d'un dels jugadors del Freiking Granollers, el Bruno Reguard. Bruno, què tal? Bon dia.
Què tal? Bon dia, com estem?
Com estan les cames després de l'esforç d'ahir?
Bueno, està clar que va ser un partit duríssim, però totalment recuperades per la final d'avui.
Com dormiu o com dorms tu després de les emocions viscudes ahir i a menys de 24 hores d'una final europea? Es pot descansar?
És complicat, però sí que s'ha pogut descansar, l'equip ha pogut descansar perquè és necessari i perquè ja ahir al final de la nit i avui ja s'ha fet canvi de xip i ja pensant en la final d'avui.
De fet, aquest matí heu fet vídeo. El Füchse és un equipàs. En què ha incidit l'Antonio Rama, el tècnic, el míster? En què podeu fer vosaltres per intentar, doncs, calcar el guió de partit d'ahir? Que hi hagi partit i intentar tenir opcions en els últims minuts.
Sí, exacte, nosaltres hem de fer el nostre partit. Hem treballat el vídeo, hem vist bueno, on podem buscar els seus punts dèbils. Està clar que és un equipàs, que és dels meus equips, no de la competició sinó de tota Europa i del món, així que bueno, nosaltres hem vist com poder fer-los mal i tractarem d'això, de fer un partit bueno, pues, on podem competir el màxim possible i intentar aprofitar les nostres oportunitats.
Passi el que passi, quina temporada, final europea, esteu lluitant per la segona posició a la Sobal, vaja, no l'oblidareu aquesta temporada.
No, la veritat és que la temporada és històrica, és molt complicat, està fent el que estem fent, al final estem competint fins al darrer moment de la temporada, tant a Europa com a la Lliga, així que és espectacular, la veritat, el que està fent en aquest equip.
I amb més de 200 aficionats del Granollers aquí a Flensburg, ahir veu viure una festa a la pista, aquest matí us han vingut a rebre també al centre de Flensburg, amb aquesta afició, el que es diu, no?, fins a la fi del món.
Ah, sí, amb aquesta afició fins al final. La veritat és que el desplaçament està sent espectacular, o sigui, ja ahir surts a escalfar i està el pavelló quasi buit encara, perquè quedava una hora i quart o així, o una hora, però estava tota l'afició de Granollers i pell de gallina se'ns va posar, o sigui, espectacular el que s'està vivint, i res, els intentarem tornar avui a donar una alegria, a veure si es pot.
Bruno, et deixo que pugis a l'habitació, gràcies, moltíssima sort i a competir, si pot ser, a aixecar el títol.
Merci, moltes gràcies.
Les paraules del Bruno Reguard, el jugador del Freiking Granollers, ara descansar una estona a les habitacions i cap a 4:45, cap al pavelló, per preparar ja aquesta final a les 6, Granollers Füchse de Berlín, la final de la Lliga Europea d'handbol.
Una final que evidentment seguirem en directe aquesta tarda als Superesports de RAC1. Diumenge intens també de motor, perquè a les 3, res, d'aquí a 12 minuts i escaig començarà a Monte Carlo la cursa del Gran Premi de Mònaco de Fórmula 1. Álvaro de Mà, bon dia.
Hola, Quim, què tal? Bon dia. Sí, la sisena cita de la temporada, el Gran Premi més especial de l'any, començarà amb el líder del Mundial, en Max Verstappen, sortint des de la pole position després d'haver estat el més ràpid ahir en una ajustadíssima sessió de classificació on els 5 primers van acabar separats per menys de 3 dècimes. Alonso va estar a punt d'aconseguir la que hagués estat la seva primera pole position en més d'una dècada, però en una última volta espectacular de Verstappen va fer que finalment l'Asturià s'hagués de conformar amb la segona posició a només 84 mil·lèsimes de segon del registre de l'holandès. Alonso, en declaracions a DAZN, reconeixia que superar a Verstappen serà avui complicat, però tampoc no descarta res.
El segundo es a lo que aspiramos, pero son 78 vueltas, Mónaco es muy exigente con el cambio, con los frenos, con la temperatura del motor, así que puede haber un problema mecánico para Red Bull que nos facilite la victoria. Puede haber un mal pit stop, aunque ellos son los reyes de los pit stops, igual en una carrera tenemos suerte, o una estrategia, un safety car. Por tanto, bueno, hay que mantener la calma, salir bien, ver la bandera cuadros, y si es segundo, segundo, si es tercero, tercero, y si podemos ganar, ganar, pero no cometer ningún error.
Per darrere d'Alonso, Charles Leclerc, l'heroi local, va ser tercer, però va ser sancionat en tres llocs a l'engrallat de sortida per molestar el McLaren de Nando Norris. Això fa que el francès d'Alpine, Esteban Ocon, la sorpresa de la jornada d'ahir amb la quarta posició, sortirà finalment tercer, compartirà la segona fila de l'engrallat amb Carlos Sainz a la quarta plaça, mentre que des de la tercera fila sortiran Hamilton i el mateix Leclerc. Les creus de la jornada d'ahir dissabte, Lance Stroll, que amb el seu Aston Martin va caure a la Q2. Avui començarà el 14è i especialment Checo Pérez, segon del Mundial, va xocar a la Q1 i sortirà l'últim en una pista on els avançaments brillen per la seva absència. D'aquí res, 10 minutets mal comptats, a partir de les 3, Gran Premi de Mònaco, 78 voltes, el circuit més singular de tota la temporada, amb el líder Verstappen sortint des de la pole position i al seu costat Fernando Alonso en la segona posició.
Bona oportunitat per l'Asturià de buscar l'ansiada victòria número 33. Qui també buscarà la victòria aquesta tarda és Àlex Palou. A les 500 milles d'Indianàpolis, prova mítica de l'automobilisme als Estats Units, arrencaran a 6:45 de la tarda i Palou té la pole position. Temps ara pel bàsquet, Oriol, amb els quarts de final de la Lliga ACB com a protagonistes. Aquest migdia el Madrid ha arrencat amb victòria a l'eliminatòria contra el Gran Canària.
Sí, per 95-68, victòria incontestable al Withing Center, que li dona l'avantatge a l'equip de Chus Mateo, que al descans ja guanyava per 51-25. Dimecres el Madrid buscarà segellar l'accés a les semifinals, on es podria trobar el Joventut.
El Joventut, que ha començat amb molt bon peu, amb victòria de prestigi al Buesa Arena.
Sí, per 91-99 contra el Baskonia, amb un partit enorme de Kyle Guy, que va fer 9 triples, que és el millor registre del Joventut dels últims 20 anys. L'escorta nord-americà ho posava en valor, això i la victòria a RAC1.
Guanyar un partit fora de casa a l'ACB està molt bé i té molt valor. Estem just al primer partit i haver-lo tret és important. Ara ens toca el segon davant la nostra afició i tant de bo tirem endavant.
A més, va reaparèixer Henry Ellenson després de la intoxicació alimentària que va patir. Dimarts a Badalona, la penya té l'oportunitat de repetir les semifinals de l'any passat si suma una altra victòria. Aquesta nit comença també el primer partit de la sèrie entre el Tenerife i l'Unicaja i demà serà el torn del Barça amb el primer partit de l'eliminatòria contra el València a les 9 al Palau.
També s'està jugant la fase d'ascens a l'ACB amb un equip català, el Força Lleida, que, atenció, Oriol, ha anunciat que emprendrà accions legals.
Sí, perquè en l'última jugada del segon partit del play-off a Valladolid, un jugador lleidatà va rebre una falta clara sota la cistella, faltaven 8 dècimes, però l'àrbitre la va assenyalar amb el temps ja exhaurit, i com que a l'Aleport no hi ha instant replay, la jugada no es va revisar. Se'n queixava el president del club del Força Lleida, Albert Aliaga.
Clarament, com bé diem, ens sentim estafats i emprendrem totes aquelles accions legals, tant esportives com si creiem que hi ha alguna altra acció, les emprendrem per defensar els drets dels nostres abonats socis i de la nostra institució, dels nostres jugadors.
Molt enfadat el president del Força Lleida, perquè llavors el partit va anar a la pròrroga i allà els lleidatans van perdre per 86-83. La sèrie va 2-0 en contra i ara es traslladarà al pavelló Barris Nord. I encara un apunt més del món del bàsquet, perquè a l'NBA els Boston Celtics han forçat el setè i últim partit de la final de la conferència est contra Miami Heat, després de remuntar aquesta matinada amb una cistella sobre la botzina. El campió se sabrà dimarts i qui guanyi es jugarà l'anell de l'NBA contra els Denver Nuggets.
I tornem a parlar d'hoquei patins. Ho fèiem al principi del programa de l'hoquei Lliga Femenina. A la masculina també s'han jugat aquest migdia els segons partits del play-off de semifinals. El Barça ha tornat a guanyar el Noia a Palau Blaugrana. Juli Claramunt.
Bon dia, Quim. Fa una estona s'ha acabat el segon partit de semifinals de l'hoquei Lliga al Palau Blaugrana entre Barça i Noia, amb victòria blaugrana per 5 gols a 3. Els de Velasco han patit, tot i haver començat bé el partit i haver-se posat 2-0 abans dels 10 minuts de joc. Això sí, com divendres passat, que per cert el Barça també va guanyar 5-3, el Noia ha igualat el resultat i els equips han marxat al descans amb empat a 2. Al llarg de la segona part han començat a arribar ocasions, el Noia ha proposat però no acabava de rematar les jugades i el Barça ho ha castigat. Tot i haver acabat amb el mateix resultat que el divendres, un pal i un penal aturat per Blai Roca, porter del Noia, han evitat que el marcador fos més ampli. El proper partit d'aquest play-off per accedir a la final serà divendres vinent a l'Olímpic de l'Ateneu amb un Barça que buscarà la tercera victòria i classificar-se a la final per la via ràpida, i els locals en busca d'arribar com a mínim al quart partit.
A l'altra semifinal domina el Liceu de Corunya també 2-0 després de guanyar aquest migdia el segon partit contra el Calafell per 4-1. Més coses d'aquest migdia. La Santboiana ha quedat fora de la final de la Lliga de Rugby. Al perdre la semifinal era partit únic a Valladolid contra el Quesos entre Pinares per 46-11. D'ahir el Barça de futbol sala jugarà contra l'Inter les semifinals de la Lliga després de guanyar a domicili el Valdepeñas 3-4 amb gol decisiu de Catela i resoldre els quarts de final per la via ràpida. El primer partit dissabte vinent al Palau Blaugrana. I a 3:45 començarà l'última etapa del Giro d'Itàlia. Perfil pla, passeig triomfal de Primoz Roglic per Roma, i Rodalies l'eslové és campió virtual després de guanyar ahir la cronoescalada de Montelusari.
Sense IVA, sense IVA, sense IVA. Sí, sí, ja són aquí els dies sense IVA de Conforama. Tens fins al 31 de maig per renovar casa teva sense IVA. A botigues i a Conforama.es.
Aquest any el Saló de Ford és a Ford Covesa.
Oportunitats irrepetibles com
Ford Fiesta per 18.500 euros,
Ford Focus per 20.800 euros,
Ford Kuga per 22.800 euros
i moltes més ofertes amb entrega immediata.
El Saló de Ford és a
Covesa Badalona, Mataró i Mollet,
Covesa Sabadell, Terrassa i Martorell,
Covesa Girona, Blanes i Mont-ras.
Si vols un Ford,
pensa en Covesa.
A Hyundai et portem del cotxe més venut a Espanya a la tecnologia més innovadora, perquè tens un Hyundai Tucson híbrid endollable amb etiqueta zero per 331 euros al mes amb el nostre renting a particulars tot inclòs. Més informació a Hyundai.es.
Escolta, el teu marit es troba bé?
Sí, ha dit el metge que d'aquí una setmana li passarà.
Només a la setmana boja de Volkswagen, del 22 al 27 de maig. Vine al teu concessionari i informa't de les magnífiques condicions. A més, si finances amb MyWay de Volkswagen Bank, emporta't l'assegurança i el manteniment gratis.
T'esperem a Barnavagen, filial de Volkswagen Group Retail Spain, a passeig de la Vall d'Hebron 101.
A Hyundai et portem del cotxe més venut a Espanya a la tecnologia més innovadora. Perquè tens un Hyundai Tucson híbrid endollable amb etiqueta zero per 331 euros al mes amb el nostre renting a particulars tot inclòs. Més informació a Hyundai.es.
Amb la primavera els dies estan més llargs. Ens relacionem més, gaudim més. Ara els dies són dies formidables. Aprofita aquest mes les condicions especials que la xarxa Ford de Catalunya ofereix a la seva gamma de vehicles. Ford Puma, Kuga, Focus. Vine a descobrir els dies formidables a la xarxa Ford de Catalunya. La nova mobilitat és cosa de Ford.
Quiero un auto que me mole.
Nuestra oferta es enorme.
Yo mi coche quiero tasar.
Nadie le va a pagar más.
Si en la huella quieres buscar, si te encuentra y ven a comprar.
El de Sevilla de perlas me va.
Te lo traemos de saldo está.
15 días para probar, 1000 kilómetros para rodar.
Ocasión Plus.
RAC RAC U.
Al Barça jugará la final de la Champions.
Les promeses s'han de complir. Per això, el 2 i 3 de juny, RAC1 se'n va amb el Barça a Eindhoven. Viatgem amb tot a una cita històrica. La final de la Champions femenina. El divendres, en la nit prèvia, tu diràs amb Aleix Pariser des d'Eindhoven. El dissabte al migdia, també des de l'escenari de la final, via lliure especial amb Xavi Bundó. I el dissabte, a les 4, la gran final de la Champions. Barça-Wolfsburg amb Laia Coll i companyia. El 2 i 3 de juny, el Barça i RAC1 viatgen a Parla Champions.
Eindhoven, que venim!
A amb el suport de CaixaBank, YoPro de Danone i Vueling. RAC 1. Tots som 1. RAC, RAC 1. Aquest diumenge és Super Diumenge a RAC 1. La Lliga i les eleccions es decideixen a RAC 1. Des de les 8 del matí, seguiment de la jornada electoral al Via Lliure amb Xavi Bundó.
Dues hores perquè obrin els col·legis electorals.
A partir de les 6 de la tarda, futbol i eleccions amb Jordi Basté, Xavi Puig i Anna Ballonesta.
Gols i vots a RAC 1.
A les 7, València Espanyol, Girona Betis i Barça Mallorca amb Edu de Batlle, Miquel Agut i Joan Maria Pou.
La rematada, gol!
I a les 8 del vespre, futbol, sondejos i el recompte amb les redaccions d'informatius i esports.
La nit serà molt llarga i no és cap tòpic.
Aquesta hora tenim en marxa els primers mítings de campanya.
Aquest diumenge és Super Diumenge a RAC 1. RAC 1. Tots som...
Fot-li, Basté!
RAC 1.
Aquesta sintonia és de l'espai dedicat al català i a la llengua. A la primera pedra aquesta temporada l'hem volgut recuperar per dedicar uns minuts a la nostra parla i menjar.
Si aquest any t'has proposat treure-li la llengua a tothom...
O que el cap parles d'altres llocs...
No ho intenteu, que no en sabeu. No intenteu sedar, que no en sabeu.
O que els teus fills parlin com parla de drac...
Havia quedat amb una titi per demà i m'ha aixafat la guitarra.
Si creus que cal rescatar paraules genuïnes, aquest és el teu programa.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí. Amb Noemí Polls.
Serem molts amb moltes ganes de dir bon dia.
RAC 1. Tots som 1. Actualització constant a RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC 1.
RAC1.cat.